the wrong side of the ocean, with all the tides against you. Avui arrenca una nova edició del Mobile World Congress, de nou el focus mundial de la telefonia mòbil, la tecnologia digital i les telecomunicacions il·luminarà Barcelona. Però avançant la digitalització del país no és només feina de 3 o 4 dies i d'una fira de gran èxit. La digitalització és un procés que no s'atura mai. Per dir-ho en termes analògics, podríem comparar-ho amb anar en bicicleta. Si deixes de pedalar, caus. Per tant, a seguir pedalant. Conseller Jordi Puigneró, bona nit.
Molt bona nit.
Què tal?
Doncs molt bé.
Molt bé.
Molt enfeinats.
Molt bé. L'últim cop que va venir al programa, el juliol de l'any passat, tenia previst fer diverses ascensions a cims dels Pirineus. Quines muntanyes ha conquerit, et diria, en els darrers mesos?
Aquests darrers mesos poques, perquè la feina no m'ho permet. A l'estiu sí que vaig aprofitar el poc que vaig tenir de vacances per fer alguns cims.
Quines muntanyes, aquestes en sentit metafòric, digital, ens toca a tots conquerir en els pròxims temps, si parlem de tema digital?
Bé, estem amb una, com molt bé has dit, amb una plena revolució digital que no para, que no s'atura, que van sorgint diferents etapes i fases d'aquesta revolució digital, i en podríem posar molts exemples. Per exemple, des que va aparèixer internet, que segurament és el gran factor de canvi i el que permet que avui estiguem parlant d'aquesta revolució digital, doncs internet en si mateix ja ha patit diverses evolucions. Primer va néixer com l'internet de la informació. Nosaltres ens connectàvem unes webs i miràvem continguts. Després va aparèixer un senyor que es diu Mark Zuckerberg i es va inventar això de les xarxes socials. I per tant vam connectar les persones, i amb el telèfon mòbil vam estar connectats les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any. I ara estem en una nova fase, que és la fase de l'internet de les coses, que és el de connectar-ho tot. I quan vull dir connectar-ho tot, vull dir que ja no només les persones, ja no només els ordinadors, sinó que també estem veient com el cotxe serà connectat i autònom. Estem veient com la salut permetrà que es puguin fer intervencions quirúrgiques a distància. Bé, veurem com aquesta nova evolució del tot connectat, i que té a darrere una tecnologia com és el 5G, que és fonamental,
sí, que en parlarem,
doncs es desenvoluparà durant els propers anys.
Connectivitat intel·ligent, aquest, per exemple, és el tema central del Mobile World Congress. Avui s'inaugura aquesta nova edició. Diria que serà una edició impactant o de transició, aquesta del 2019. Serà impactant, realment?
Jo és que per mi totes han sigut impactants, i cada any és tot impactant el que està succeint en aquesta revolució digital que estem vivint, que costa de seguir. Per a algú com jo, inclús, que sóc enginyer en sistemes d'informació i telecomunicació, a vegades penso, ostres, realment la velocitat. Si amb alguna cosa es diferencia aquesta revolució tecnològica de les anteriors, és amb la velocitat a la que va.
Ens deixarà amb la boca oberta, no sé què passarà, perquè clar, han de passar 2.400 empreses procedents de 200 països, es parla del 5G, de moltes coses, ara ho repassarem, i un tema estrella serà també l'Hospital Clínic de Barcelona, que serà el primer hospital 5G de Catalunya que possibilitarà operar en remot des de qualsevol lloc del món. Quin creu que serà el tema? Perquè es parlarà de cotxes, com deia, de tauletes, de telèfons, de drons, de 5G, internet de les coses. Què creu que és el que l'impactarà més, Li faig fer una mica futurista avui.
Jo crec que, mira, fins ara quan el Mobile World Congress a Terra a Barcelona l'any 2006 era una fira de telèfons mòbils i antenes. El telèfon mòbil llavors només servia per parlar. Avui el telèfon mòbil serveix per tot, menys per parlar, quasi. O sigui, fem servir per moltes més coses que per parlar. I això el que està fent és que darrere hi hagi, o parlem, de molts serveis digitals que estan permetent que aquesta nova generació de telefonia mòbil, que és el 5G, amb el 4G, o sigui, amb el 2G vam veure l'arribada dels SMS. Ens vam començar a enviar SMS com a bojos. Després va arribar el 3G, que ens va portar la connexió a internet. El 4G ens ha portat les aplicacions, les apps. I això ha generat també una indústria. Una indústria no només des d'una perspectiva d'apps de comunicació, sinó també per comprar, per jugar, etc. Per tant, i a Catalunya he de dir que ha estat capaç de que aquesta indústria doncs, sigui una indústria important. Siguem, diguéssim, doncs, un dels hubs importants de desenvolupament amb tecnologia 3G i 4G. Bé, el 4G portaran nous serveis. I entre ells, per exemple, el 5G portaran nous serveis. Com ara comentaves, doncs la possibilitat, per exemple, d'operar en remot. Perquè el 5G introdueix el tema de la baixa latència. El tema de la baixa latència, a banda de més velocitat, és el que permet que hi hagi, diguéssim, doncs una capacitat de reacció molt ràpida de comunicació. Amb la qual cosa, quan tu estàs operant a distància, vols que en el moment que el cirurgià des dels Estats Units mogui el bisturí, el bisturí que estigui, diguéssim, a l'hospital clínic, per dir-ho així, doncs es mogui a l'instant, no trigui 3 segons a moure's, perquè si no, evidentment, doncs no seria possible fer aquesta operació. Igual que també el cotxe autònom, vols que quan aquest cotxe parli amb altres cotxes o parli amb l'autopista i, per tant, hagi de prendre decisions en base a la informació que va rebent, sigui de forma absolutament rapidíssima, perquè si no, evidentment, hi hauria risc de tenir o de tenir un accident. Tot això és el que veurem en el mobile, i per tant, si parlem de tecnologies en concret, crec que el 5G en serà una, i l'altra, penso, gran revolució en aquest àmbit serà el de la intel·ligència artificial.
Intel·ligència artificial. Per cert, dimarts 26 de febrer portaran a govern l'aprovació d'una estratègia 5G, oi que sí, de Catalunya. Es tracta d'una estratègia de país en aquest àmbit. Pocs països han desenvolupat. Què es farà? I què li queda pels oients i pels ciutadans? Amb què els beneficia tot això de que s'aprovarà en el cas de Catalunya?
Bé, el primer que fa el govern és... Evidentment, volem ser, ja som la capital mundial del mòbil, i parlant de la telefonia mòbil, ara volem ser també la capital mundial del 5G, que és la nova evolució de la telefonia mòbil. Perquè volem que el mòbil continuï molts anys. I perquè això sigui possible, cal que el país tingui una estratègia. No podem anar prenent decisions allò de qualsevol manera. Per tant, cal ordenar els següents passos a fer, i per tant el que fem com a govern és dotar-nos d'una estratègia que tindrà tota una sèrie de reptes i accions que, evidentment, quan s'aprovi el dimarts a govern, doncs desvetllarem.
No em pot dir algun titular?
Bé, bàsicament és el que volem és aquesta tecnologia, doncs en primer lloc, sigui una tecnologia que ens porti darrere una indústria. Volem ser... I això és important explicar-ho. Quan parlem de 5G, no parlem només de tenir un telèfon mòbil molt xulo i que vagi més ràpid, sinó que el que és interessant del 5G és la indústria que porta darrere. Perquè això passi, cal que el nostre ecosistema de centres tecnològics, cal també que les inversions que fem com a Generalitat, cal que les proves pilot que començarem a fer, i que la de l'Hospital Clínic n'és una, doncs se'n facin a més llocs del país, perquè quan aquesta tecnologia arribi de veritat, nosaltres ja estiguem preparats. I tant és així que la Unió Europea decidirà properament quins seran els hubs 5G d'Europa, i en decidirà poquets. I per tant, nosaltres volem ser un d'aquests.
Podria ser que decidissin Catalunya, Barcelona, que fos un d'ells, no? Per exemple?
Estem treballant perquè
sigui així. Molt bé. Per cert, abans ha dit que capital mundial del 5G amb el Mobile World Congress, com a conseller vol que es quedi, deia, molts anys al mobile, nosaltres també com a ciutadans. Creu que això realment passarà? Es quedarà molts anys? Perquè, clar, vam sentir declaracions que s'havien repensat de si es quedarien o no a Barcelona. Vostè està tranquil de que el Mobile World Congress es quedarà molt de temps a Barcelona, a Catalunya?
Estic molt tranquil, i fixi's perquè estic tranquil. Si el senyor Hoffman va dir fa poc que l'any passat van estar replantejant-se sí, per tot el tema doncs, polític, no? d'inestabilitat política que hi havia en aquell moment, però finalment es van quedar, això és la major garantia de que estaran aquí durant molts anys. Per tant, des d'aquesta perspectiva, nosaltres no només tenim aquesta tranquil·litat que ells estan contents estant a Barcelona, els projectes que estem fent a través de la Mobile World Capital, com per exemple el de 5G, l'aposta que fem amb el 5G, que és una aposta que va més enllà del 2023, ens indiquen clarament que la seva voluntat és continuar, tot i que evidentment el contracte que tenim és fins al 2023, i en aquest sentit nosaltres hem de continuar treballant, evidentment cada any, i això ens hem de guanyar, com deies molt bé, això és una qüestió de continuar pedalant, I per tant hem de pedalar cada dia, cada any, perquè el mobile estigui aquí durant molts anys.
El senyor Hoffman li ha dit, li ha assegurat, també suposo en alguna conversa amb vostè.
El senyor Hoffman el que ens ha dit és que tenim un contracte que ell vol complir fins al 2023, però és evident que com que treballem altres iniciatives i aquestes iniciatives que estem treballant, el calendari d'aquestes iniciatives van més enllà del 2023, hem de suposar que algú que volgués marxar el 2023 o abans no estaria en aquesta línia de treball d'iniciatives que van més enllà del 2023. Per tant, hem de creure, i a més, doncs, així ens ho manifesta el mateix John Hoffman, que ell està molt content d'estar a Barcelona, a Catalunya. Jo penso que, a més, difícilment trobarà un espai millor que Barcelona i Catalunya on poder fer un congrés d'aquestes característiques. De fet, els seus congressistes, el 80% dels seus congressistes, en una enquesta que es va fer l'any passat en plena crisi i política, doncs el que li deien és que estaven molt contents i que volien que el mobile continués a Barcelona. Per tant, nosaltres, de totes maneres, treballarem per aquest objectiu s'allargui.
A Catalunya compta ja amb 22 companyies que ja desenvolupen projectes de 5G. Ha crescut aquesta xifra o encara estem amb 22 companyies ara?
Estem en aquests moments fent tots els preparatius per presentar l'estratègia i, per tant, si en són 22 o 25, ara mateix no li sabria dir si ha augmentat en aquestes darreres setmanes, però en tot cas he de dir que la tecnologia 5G encara és una tecnologia que no té un estàndard industrial. Per tant, que està en la fase de acaba de sortir dels centres tecnològics i l'estem començant a provar en laboratoris urbans.
Clar. Per cert, una prova pilot d'ambulància, també m'han dit, connectada amb 5G. Ens interessa també als ciutadans, als oients que escolten l'ambulància del futur, com a cas d'ús d'aplicació del 5G en àmbits tan sensibles com la salut. Hi haurà una prova pilot també, conseller?
Doncs sí, farem una prova en l'estand del mobile, en l'estand de la Generalitat, on veurem un cas pràctic de com una persona que pateix, en aquest cas, un accident i per tant l'ha de venir a buscar una ambulància.
Molt important,
doncs que en el moment que el posen a dins de l'ambulància ja es puguin començar a prendre decisions des del mateix hospital sobre aquell pacient i que per tant el risc de mort disminuir-lo, perquè és evident que si el metge que està a l'hospital ja pot començar a donar instruccions i aplicar doncs, algunes mesures front a aquell pacient i no s'ha d'esperar que arribi a l'hospital, doncs això redueix moltíssim la possibilitat que aquell pacient doncs, pugui entrar en una situació, diguéssim, doncs, de dificultats i que inclús que la seva vida es vegi en perill.
Aquests dies al Mobile World Congress que vindran moltes empreses tecnològiques, grans empreses, empreses petites, hi haurà start-ups. Ens interessa molt també crear llocs de treball, cada vegada n'hi ha més, de llocs de treball relacionats amb el món TIC per homes i dones, i que vinguin grans companyies tecnològiques a muntar espais a Catalunya, llocs de treball. Està en negociacions o vostè participa també en aquestes trobades amb grans tecnològiques per dir que vinguin a Catalunya?
Permanentment.
I n'hi ha alguna que potser arribarà aviat?
En tot cas, nosaltres el que sí que tenim és que tenim, en molts casos signem inclús compromisos de confidencialitat perquè aquestes decisions a vegades doncs, no, fins que no es prenen no són segures i per tant permetim que no pugui desvetllar, diguéssim, doncs, o donar-li cap dada concreta. Però que estem treballant amb algunes empreses perquè doncs, situïn la seva seu digital a Catalunya o perquè facin una aposta inversora a Catalunya, doncs això és formar part de la feina del meu dia a dia.
Quina li agradaria? No digui que amb quina està pactant, però quina li agradaria que vingués?
Moltes, quantes és millor.
No hi ha una que digui que el nom és clau.
És que si li dic una, llavors em dirà per què no li dic una altra, no? I prefereixo no mullar-me en aquest sentit. Qualsevol empresa que generi ocupació a Catalunya en un sector tan estratègic com són les tecnologies digitals serà benvinguda i aquest conseller se n'alegrarà.
Molt bé. Hem parlat del Mobile World Congress, volem tocar altres temes amb el conseller de Polítiques Digitals. S'ha parlat també del vot electrònic, un tema que també els interessa als ciutadans saber què passarà en un futur. De moment, hi ha hagut reticències dins la pròpia administració per aplicar el vot electrònic a les properes eleccions sindicals. Com està el tema? Faran, finalment, una prova pilot ja?
Així és. En les eleccions sindicals que es faran el mes de març, com pot comprovar, estem en una època
de moltes eleccions.
Sí,
moltíssimes.
Doncs en aquestes eleccions sindicals farem una experiència de vot electrònic i, per tant, que serveixi perquè després ja, doncs, les properes, doncs, la cultura del vot electrònic, doncs, ja s'implanti de forma més normalitzada. El tema del vot electrònic no és un tema tecnològic, és un tema cultural. I hi ha més reticències a vegades des d'una perspectiva del canvi cultural i de la confiança, i per tant segurament l'hem d'anar introduint a poc perquè la gent hi confiï, perquè la gent vegi que és pràctic, que no hi ha possibilitats de frau, i que molts països també, doncs ja fa algun temps que l'estan impulsant, també de forma important. No? De fet, nosaltres no només l'estem impulsant en les eleccions sindicals, sinó que també l'estem impulsant en les eleccions a cambres, i també l'estem treballant des d'una perspectiva dels catalans de l'exterior, que, com sabeu, cada cop que hi ha eleccions o que hi ha hagut, diguéssim, doncs, una contesa electoral, ja sigui en forma de consulta, en forma de referèndum, doncs la nostra gent que viu a l'exterior ha trobat multitud de dificultats per poder exercir un dret tan preuat com és el dret a votar.
Si li preguntés quan creu que les eleccions catalanes un dia ja es votaran amb vot electrònic, quan em diria?
Jo espero que les properes.
Sí?
Si m'ho pregunta.
Sí? Ja.
A les properes eleccions al Parlament de Catalunya,
sí.
Jo crec que hem de fer un esforç perquè hi hagi aquesta possibilitat. Que acabi passant o no dependrà d'aquest conseller només, perquè és evident que la llei electoral l'hem d'aprovar entre diferents partits, i el Parlament doncs ha de posar-se d'acord, i aquesta és una llei que a més a més requereix de consensos, però si li preguntes a aquest conseller, és evident que treballarà perquè en les properes eleccions pugui ser efectiu o pugui començar, diguéssim, a experimentar-se amb el vot electrònic en unes eleccions al Parlament de Catalunya. Com també, i quan parlem de cultura del vot electrònic, no només ha de ser per les eleccions, hauria de poder ser també, per exemple, pels òrgans de participació que tenim, per exemple, al Parlament, que en el Parlament o en els parlaments o en l'elecció d'un president no podem utilitzar elements telemàtics, doncs també crec que això s'ha de solucionar. Tu seràs la conquesta dels dies que vindran.
Estem fent moltes coses digitalment, també algunes coses, no sé si les estem fent tan bé. Li voldria preguntar també al conseller coses per millorar.
No, el vot electrònic no l'estem fent bé.
No.
Perquè portem clar, un retard amb
un
aquest
retard,
tema
un retard.
Que hauríem de posar-hi remei.
Clar, però ens alegrem de que això passi. Però un tema que li voldria preguntar al conseller de Polítiques Digitals és sobre el tema d'Uber i Cabify. Que hagin marxat aquestes empreses a Catalunya, per vostè ha estat un error?
A mi no em consta que hagin marxat.
Bueno,
van dir que potser marxarien,
que potser marxarien, però bé.
Vostè li consta que hagin marxat?
No, em consta.
A mi no em consta. Per tant, escolti, miri, nosaltres amb aquest tema, que és un tema complex, el govern va prendre una decisió difícil, que és intentar trobar un camí del mig, intentar regular el mentrestant del que serà, diguéssim, un futur evident, on les plataformes digitals de mobilitat tindran un paper rellevant, perquè a vegades, si se'ls dic també als taxistes, el problema dels taxistes no és Uber o Cabify, serà el cotxe sense conductor.
El cotxe autònom.
El cotxe autònom. La transformació digital està arribant a molts àmbits de la societat i ho està transformant tot. I tard o d'hora, el sector de la mobilitat també es veurà, diguéssim, plenament afectat per aquesta transformació. Ja ho estem veient, no? Per tant, nosaltres la regulació que hem fet, que és una solució que no invalida els 15 minuts, no invaliden les plataformes digitals, les fa competitives encara en el servei de mobilitat BTC, fa que pugui ser compatible l'activitat amb l'activitat del taxi. És evident que aquí hi havia posicions diferents, no? Evidentment, els taxistes demanaven doncs, que apliquéssim un decret de 24 hores. I és veritat que doncs, dins del govern vam tenir un debat intens sobre aquest tema i que la solució que vam trobar doncs, va ser que els 15 minuts representava millor el que eren les posicions de tothom. És evident que si li pregunten a aquest conseller de polítiques digitals, jo hauria preferit, evidentment, doncs, una solució més en la línia de que aquestes plataformes doncs, poguessin operar sense aquesta limitació, però entenc que en els processos de canvi s'ha d'acompanyar i, per tant, s'ha de poder gestionar el mentrestant d'un procés tan complex com aquest que afecta a tanta gent.
Clar. Bé, hem d'anar acabant l'entrevista, ja estem fora de temps. Per acabar, ja sap que en aquest programa tenim un concurs amb els nostres oients que pengen fotografies a Instagram de racons bonics de Catalunya amb les etiquetes Revolució Cat Ràdio Catalunya Experience, i demanem sempre als oients un lloc que li agradi per desconnectar. Per desconnectar ja d'aquesta entrevista, si li pregunto al conseller Puigneró quin és el lloc que desconnecta normalment, què em diria? Quin espai, quina població?
Jo desconnecto la muntanya.
Una muntanya, va. Quina?
Una muntanya, doncs miri, desconnecto molt quan vaig a fer, per exemple, la Pica d'Estats, perquè és una excursió molt llarga, que arribes exhaust i que, per tant, doncs et permet estar tot el dia absolutament desconnectat, per dir-ho així, de la voràgine del que significa la política del dia a dia. Però em serveix qualsevol altra muntanya, en aquest
molt
sentit.
Molt bé. Vostè que té compte d'Instagram, ens penjarà una fotografia de la Pica d'Estat, sí?
Bueno, ja en tinc penjades.
Bueno, però amb les etiquetes del programa, Revolució Cat Ràdio.
Ah, sí, home, i tant.
Va, doncs molt bé, ho mirarem, l'Instagram del conseller, mirarem si la penja.
De fet, m'agradaria fer-la ara algun moment amb neu, perquè em queda pendent fer-la amb neu, que no l'he fet mai amb neu.
Doncs la veurem,
si
la veurem en el seu Instagram.
Revolució 4.0. Penja una fotografia del teu racó preferit de Catalunya amb les etiquetes Catalunya Experience i Revolució Cat Ràdio.
Guanya mensualment una estada per dues persones a un hotel amb encant de Catalunya.
Catalunya Experience i Revolució Cat Ràdio.
Us recordem que el Revolució 4.0 de Catalunya Ràdio continua amb el concurs de racons bonics de Catalunya a les xarxes socials, i us convida aquest mes a l'Hotel Vila Arenys del grup Petits Grans Hotels de Catalunya. Esperem les vostres fotografies a Twitter, Instagram, i moltes gràcies. Bona setmana, conseller Puigneró, que li espera molta feina amb aquest mobile. Gràcies.
Gràcies a vosaltres.